com a expo, perquè ja han manat massa al club sent futbolista.
Però que l'últim pas que alguns verbalitzen, primer amb trobades informals, després de tal, rient o semblant tal, és agafar el poder del club, i aquesta és una idea que sobra, no és d'ara que sobrevola, però el tornaré de Piqué té aquesta idea, claríssimament.
Joan, perdó.
No, a mi sobre el tornaré, i seré molt, molt breu, em costa molt poc imaginar-me, no ara, perquè jo crec que ara farà una... deixarà de ser visible durant uns mesos, o fins i tot una mica més, però jo crec que té claríssim que algun dia intentarà ser president del Barça, i de fet està fent pràctiques a l'Andorra. O sigui...
T'està fent l'Erasmus.
Ell està fent allà, jugant una mica, preparant-se per això, ja està a segona divisió, i ell està implicadíssim en aquest projecte, i jo crec que això li servirà. Ja sé que estem parlant d'escales infinitament diferents, però jo crec que ho farà. I sobre el tema de la futbolistocràcia que deia l'Ernest, estic d'acord també amb el que deia el Joan Maria. Jo crec que un dels pecats d'aquest club ha sigut deixar-se portar per un excés de poder dels jugadors que se li ha permès des de la presidència, i parlo de l'època de Bartomeu, que va ser un desastre. Dir que sí a totes les peticions que li feien els jugadors, una de considerar els jugadors en algun moment empleats, i això es va perdre de vista i així va acabar allò. Però tampoc pot ser que Gerard Piqué es presenti sol com a president. Crec que s'ha d'envoltar de molta gent fiable, perquè ara el club és gegantí i has de dominar molts departaments, molts aspectes, que jo crec que és el defecte de l'actual presidència, que crec que no es pot portar d'una manera presidencialista sense ocupar totes les àrees que ara impliquen. Seria interminable parlar de tot el que s'ha de fer bé perquè això rutlli. I crec que Piqué sol no ho tindrà bé. Ha d'envoltar-se d'exfutbolistes, i no és difícil imaginar-se quins, però també de gent bona, executius de primer nivell, que és el que jo crec que es troba faltant els últims temps.
Maria Pou, Santi Segurola i Jordi.
Només un apunt molt ràpid, perquè has deixat anar abans de la Publi una bombeta interessant, que és el podi responsables de la situació. Jo crec que Laporta i Mateu Alemany ho puc entendre perfectament, en el sentit que el posen, diguéssim, a la diana, en la famosa assemblea.
Sí, senyor.
Com dient, bé, Laporta li acaba dient, per culpa teva jo avalo, seria el resum, però en el cas de Xavi, Xavi va de cara des del primer moment, i a l'estiu li diu, t'aviso i que quedes avisat. Què passa? Que Gerard Piqué, com ha passat altres vegades, confia en ell mateix i diu, tu m'avises i jo et desmentiré, jo t'obligaré a rectificar. I aquí és on crec que jo, Gerard Piqué, també crec que ha fet una mica d'introspecció, que és que no ho ha aconseguit. No. Futbolísticament no ha aconseguit convèncer el seu entrenador que era un dels centrals titulars del Barça. Li ha donat la raó al seu entrenador. Una altra cosa és que no t'agradi la seva decisió, no, perquè evidentment a ningú li agrada que li diguin ja no ets titular. Però en tot cas no podrà dir que Xavi no va anar de cara.
Pel que sé, jo crec que el problema de Xavi és no ha estat tant el tema de no et veig i l'altre dir-li pues jo et veig, sinó que després d'exprimir-me, després d'un final de temporada on em vas demanar jugar al camp del Getafe quan jo estava lesionat, resulta que comences la temporada i els primers partits ja a Sevilla, ell veu que allò va pel pedregar, i sobretot jo crec que el dia de València, quan veu que és que s'ha convertit en l'últim dels últims dels centrals, i no només això, sinó que els que no és central juga de central, com Marcos Alonso, allò ho veu com una obligació. I jo crec que això, amb ell és... Ostres, no... És a dir, tenim raó amb el que tens. Xavi li diu al final de temporada, escolta'm, ho tindràs molt difícil. I ell diu, i ell fa aquelles coses del Gerard, birlungui, com el Sirra Lui, i diu, i ara jo, no preocupis, que jo ara et convenceré, perquè l'amor propi en té.
Ha passat. Amb Eto'o va passar. Sí. Guardiola li va dir fora, Eto'o va dir no, i Guardiola, el segon entrenament, va fer, titular indiscutible, triplet, i cap a l'Inter. una altra cosa que vull recordar és que aquests futbolistes estan parits per ser titulars indiscutibles i per ser capitals en el seu equip. Amb cadascú amb el seu estil. Carles Puyol, quan el genoll li va dir prou, Luis Enrique li va dir, si et quedes a la 14-15 i no et veig bé, per molt que siguis íntim amic meu, sóc Luis Enrique. I Puyol ho tenia molt clar. I Puyol va dir, amb aquest genoll jo no puc ser Puyol, me'n vaig. Andrés Iniesta, això ja no és el que era, me'n vaig. Xavi, va estar a punt de perdre's el triplet de la 14-15, i aquí sí que Luis Enrique el convenç de dir, queda't una temporada més, no seràs titular indiscutible, però tindràs minuts de qualitat. Els va tenir, però a la 15-16 ja va dir prou.
És a dir, Stoikov, clar, que és la demostració de que una gran figura no pot estar al banc.
Perquè són futbolistes que tu pots dir, perquè a vegades pots pensar, hòstia, va, queda't un parell o tres d'anys més, tindràs una ascendència en el vestidor, jugaràs determinats partits, etc. No estan parits, per això no estan parits per dir, jo sóc titular el dia del Victoria Pilsen i em perdré el dia de la final o del partit del Bernabéu. Jo no estic parit per això, no?
Ell veu que no li dona ni un dels cinc primers partits. Ni un dels cinc primers partits.
No, clar, perquè és que Koundé i Araujo són millors.
I també hi ha una història que... sí, però quan arriba el partit de Marcos Alonso, i llavors ja diu, bueno, això ja és humiliant. I clar, qui diu, bueno, tant tu, ja fer punyetes. Si hi havia algun dubte, que ara no el tenia, el dubte. I després un altre, que és si Xavi ha fet d'executor del president. Aquesta és l'altra història que em sembla que és molt, molt important.
Aquesta
també,
és delicada,
també. Bueno, això ho sabrem quan llegi roda de premsa, que ara diuen que serà conjunta.
És la intenció del club, però...
Del club. Jo no sé si la intenció del jugador serà... Clar. Aviam, assegura-la i Jordi Bosch. Santi.
Bueno, en primer lugar, se habla de responsabilidades. Yo creo que... La época de Piqué estaba acabada. Desgraciadamente la comprobó en el partido con el Inter. Se cargaron mucho las cintas contra él y luego en el siguiente partido se le silbó cuando entró en él. Es decir, lo último que sabemos de la relación del barcelonismo con Piqué son los silbidos. Es triste, pero es así. Y digamos que es algo cíclico, casi natural en el fútbol. En segundo lugar, me parece que este es el final definitivo de una época. Solo queda Busquets, por decirlo, de los jugadores que ganaron, del que estaban con Guardiola en aquel célebre equipo. Hay que decir una cosa con respecto a esos jugadores. Ninguno, incluido el entrenador. Todos tuvieron, en general, han tenido una salida complicada, difícil. Y hay que decir que ninguno ha tenido un buen sustituto. Es decir, quitando Luis Enrique, que estuvo poco tiempo y llegó dos, tres años después de Guardiola, en general, sustituir a estos personajes es casi imposible, porque la magnitud de todos ellos ha sido verdaderamente histórica. Es decir, y además, muchos de ellos con salidas muy malas del Barcelona. Yo a Guardiola... El otro día yo iba a jugar con el Manchester City, un partido amistoso, beneficio de Lela, de Unzué, y hubo silbidos en algunas ocasiones al Manchester City, a lo que representaba y a Guardiola. Y lo mismo ha ocurrido con Messi, y ocurre con Piqué, y ocurre con Busquets. Y cuando uno empieza a hacer una prospección de todos los jugadores y de todo lo que ha pasado después de ellos, en ningún caso ha habido... Nadie ni tan siquiera que se acerque a su magnitud, ni a la de Guardiola, ni a la de Puyol, ni a la de Piqué, ni a la de Xavi, ni a la de Iniesta, ni a la de Piqué, ni desgraciadamente a la de Busquets, que es otro jugador que lleva 3-4 años en Barcelona buscando el sustituto y no lo encuentra porque han sido jugadores de una dimensión extraordinaria. En cuanto a... Y esto es difícil, en cuanto al futuro de Piqué, no lo sé, es un hombre de muchas habilidades, lo ha demostrado, incluso lo ha demostrado entre el Barcelona. Se va a Messi y al día siguiente firma un contrato para obtener los derechos de la Liga Francesa, porque sabe que por lo menos los primeros días de Messi van a tener rédito comercial. Él tiene vis para el negocio, pero lo que no sé si en qué estado se va a encontrar el Barça en el futuro. ¿Qué tipo de sociedad va a ser? Hablamos del Bayern. El Bayern es una sociedad mixta, es una sociedad donde puede que haya muy buenos jugadores, pero también hay unos patrocinios. Está la BMW, está el otro y demás allá. No sé si el Barça está en las circunstancias, visto cómo se encuentra en estos momentos, y vamos a ver hacia qué tipo de sociedad va a ir el Barça, no digo en el futuro, sino casi en un inmediato futuro. Veremos.
Ara parlava dels drets de la Lliga Francesa quan Messi se'n va, un altre episodi de Gerard Piqué, precisament, que acaba amb la seva relació amb Messi, és quan ell tira pel dret a l'hora d'ajudar el club amb els diferiments i tota aquesta pesca sense parlar amb els altres capitans, que Messi li diu... Però això què és? De deixar-nos amb el cul a l'aire.
En aquest sentit, Joan Maria, hi ha un tuit ara que he vist del Xavier Valls que m'ha fet pensar, que diu: el silenci del vestidor és aixordador. O sigui, realment no hi ha manifestacions en públiques ni tuits, tenen xarxes socials la majoria, dient res.
Bé, és que si estàs sopant a Can Ferran un dia i l'endemà et trobes amb un vídeo, dius, hòstia, és com Dembélé quan va anunciar que s'havia casat en una aturada, no?
Ho dic.
Ho dic
per reforçar el que deies. Per cert, tampoc hi ha tuits de directius, hi ha directius que es passen el dia a Twitter i ara de sobte no diuen res sobre la deu de Piqué, no ho dic perquè...
Bueno, jo amb això esperaria fins dissabte, no? Perquè...
Sí. Però no tens, fins dissabte no tens
no,
temps...
No, però dissabte és el dia que s'escenifica tot,
sí,
no?
Sí, home, i ara com em recordo un amic... Com em recordo algun amic, Vaquero també va acomiadar-se amb un Barça-Valladolid, marcar un gol, l'últim gol...
No, allò va ser estel·lar.
Que allò va ser un final de festa...
El sisè gol, portant el sis a l'esquena...
Correcte.
Us ho veus amb un cinc i te'n vas perquè dius que el guionista s'ho ha inventat, no és versemblant, tu miris per on tu miris.
Jordi Bosch, endavant, Jordi.
No, a veure, entrant en la història del procés del que ha passat aquests dies, és a dir, jo crec que si haguessin culminat amb èxit, diríem, tots els processos aquests que hi ha hagut al voltant dels contractes, potser la deu hagués estat una altra manera, és a dir, hagués estat una mica més emparat i una mica més centrat només en la qüestió de la manca d'inclusió en el projecte esportiu de Xavi, que també en Xavi té el seu projecte i es juga al cap també, cada dia que passa, i ha de prendre les seves opcions, no? La situació econòmica del club, i vosaltres, que tots els que feu informació, i tots els que estem al voltant sempre de saber què passa al Barça, és molt delicada. I, per tant, tot és molt... a vegades tot és explicable des d'una banda i des d'una altra, des del club i des del jugador, respecte, diríem, a tot el que ha passat amb els contractes i amb aquestes qüestions dels límits salarials, etc. Però vaja, això ja serà història, perquè en qualsevol moment pues, arribaran a un acord sobre un finiquit i d'altra banda, des del punt de vista esportiu, Xavi ja no comptarà amb ell. I allà es construirà una altra cosa que esteu apuntant avui, no? És a dir, jo crec que el futur per ningú està escrit, perquè les coses... Què sé jo, Jordi, tu qui et diria que deixaries Catalunya Ràdio, te vindries a fer el RAC1, te vindries a fer i acabaries amb el programa tal com està, estupendament. Perquè la vida és i la vida et va apuntant coses que no estan escrites. I, per tant, home, jo donar per fet determinades històries, doncs hem de veure com va. Estic d'acord amb el que diu en Fermí, molt i tal, que ell no formarà part d'un entorn tòxic del Barça, sinó que formarà part d'un entorn, diríem... jo no dic que la paraula no és constructiu perquè no es tracta de construir res, però en un entorn bastant sentimental del Barça, i ho ha apuntat en el vídeo, i ara està en aquesta frontera de la gent que han estat jugadors del Barça, que han acabat sent personalitats del Barça, i no han estat gaires a la història, perquè, bueno, pues, Johan, Pep, Kubala en el seu moment, gent que han marcat, que han acabat sent entrenadors o han acabat sent, diríem, líders clars d'un projecte de Barça, d'una sèrie de canvis. Luis Enrique i Xavi tenen un perfil més esportiu. Han estat entrenadors o són entrenadors, però no són capaços de suscitar un seguiment per part de la massa social. Jo crec que en Gerard ho apunta... pot tenir ganes. Jo crec que va dir un dia una cosa que tu va dir tu, que és que per això de president li feia gràcia. Jo crec que el que volia dir clarament és que el seu camí de futur no anava cap a ser entrenador.
No, ell va dir que no li agradava la idea.
Però ja sabem que íntimament a ell li ha agradat pues, fer aspecte, però què sé jo, és a dir, és que la seva pròpia... Tu imagina't que d'aquí un temps el que està fent li porta a ser, què sé jo, pues, està a la UEFA, eh? Pues ja no anirà cap al camí del Barça, per exemple, no? Però queda apuntat, perquè ell ho ha volgut apuntar i ha volgut home, també jugar una mica amb tot això. Però insisteixo, és a dir, jo no veig elements... o sigui, hi ha elements que no han ajudat. I, òbviament, tot la del símil lateral, salarial, perdó, el límit salarial, els contractes, i diríem, aquesta conversa inacabada amb Xavi, que ara parlava en Joan Maria, en què Xavi, és clar, però no queda tancat el tema i, evidentment, pues, en Xavi pues, accepta que en Piqué ha d'estar a la plantilla lluitant pel seu lloc, no? Jo crec que tot això, en una altra situació del Barça, pues, es ve portat d'una manera, diria, més conduïda.
Aviam, Lòria,
sí. Molt breu, sí. I era per acabar d'ampliar això que deia el Jordi, i és que obro més el focus, he pensat en el futur de Piqué, obro més el focus i ara penso en el club. És a dir, van caient lentament totes aquelles coses que eren les barreres per la gestió de la directiva actual. Els fitxatges, els apalancaments... i l'assenyalament directe que a més es va fer en assemblea doncs, a les fitxes de Piqué i d'Alba i que va provocar, entre altres coses, els xiulets. Van caient aquestes coses, la gestió ara ja queda més neta de barreres, se suposa, no? I a partir d'ara hem de començar a veure totes aquestes barreres que eren els grans impediments caigudes, o gairebé totes elles. Què passarà ara amb la gestió del Barça? Quin és ara realment el futur?
Acabem, sisplau, Joan Maria.
Dues coses molt ràpides. Quan se'n vagi Sergio Busquets el 30 de juny, s'haurà acabat ja definitivament una era, que és l'era del millor Barça de la història, però també són futbolistes que surten el 3-0 de Turí, el 4-0 d'Anfield, el 2-8 de Lisboa, i això també marca una carrera. Mm-hmm. És a dir, no marxaran amb derrotes normals, marxaran sent pals de paller dels millors Barces que hem vist a la nostra vida i que segurament veurem, però també surten a la foto de catàstrofes que han deixat el Barça destruït. I segona cosa, demà, titular?
Bueno, aquesta és la pregunta per mi clau.
Gran
avui a la roda de premsa de la una...
Serà molt interessant aquesta
gran
roda
pregunta.
De premsa.
Jo
crec que ho parlarà amb Xavi.
Sí, home. Sí, home.
I que Piqué i Xavi decidiran si és titular o si surt a la segona part.
Correcte.
Però si tu ets Xavi, que t'estàs jugant 3 punts d'or, i creus que no ho ha de ser,
és
Barça-Almeria.
Barça-Almeria.
I jo crec que tot i la importància dels 3 punts i que Xavi ara està en modus entrenador i que ho pateix i que a l'Almeria ara mateix per ell és el Bayern de Múnich, crec que farà una excepció, ho parlarà amb Piqué i decidirà Piqué i Xavi, consensuaran què fan el dissabte.
Sí.
Demà.
Fermí, vols dir alguna cosa més? Per acabar, no, tanques tu.
No, jo espero que sigui titular i que després a mitjans de la segona part se'n vagi.
I que baixi tot, eh? Demà sí que ha de baixar el Camp Nou.
Ah, bueno, pel que tinc entès, avui explicàvem que no queden entrades a la venda.
No, serà.
És que el Camp Nou ha d'aconseguir que Piqué hagi de sortir, o sigui, no plorant, no. Ha de sortir...
Destrossat.
Això és inqüestionable.
Penseu una cosa, eh?
Demano que el Camp...
L'últim gran homenatge que ha viscut al Camp Nou és a Xavi Hernández.
Sí, sí.
I Xavi Hernández va sortir plorant i respectarà aquest record per reproduir-lo amb Gerard.
Però jo demano que el canvi que deia el Fermí del minut 60... Piqué estigui a l'altra punta del camp.
Sisplau, hi estic d'acord.
No suporto aquestes coses quan li queden 5 metres.
No.
Ha de travessar tot. O sigui, ha d'anar a l'últim.
Hi estic d'acord. I l'àrbitre, pobre de l'àrbitre, que el faci sortir per l'altra banda.
Xavi ha de fer de Mourinho i dir-li...
Home, i l'àrbitre ha d'entendre en quin moment estem.
Escolta'm una cosa.
Bueno, això serà per veure.
Una última cosa. Algú dubta que Gerard Piqué intentarà marcar un gol?
Home, no!
Home, no! Els corners... I farà de Palomer...
I ahir l'Albert Thomas feia una pregunta que és, si marca un gol, ara ja no farà el del doble 2.
No.
Què farà?
Bueno. Està pensat.
Sí. També si li treus un dit a cada mà, malament.
Que no fotrà la davantera demà. Bueno, són les 10:19. Moltes gràcies a tots. Queda't un moment, Glòria, Ernest i Jordi, que...
L'aeroport del Prat, que teòricament...
Escolta, no, està tancat tot l'espai aeri del nord d'Espanya i Portugal. Jo tinc molta gent, tirada a molts llocs, en aquests moments. No, està tancat. No sé si ens enganyen o no, però està tancat l'espai aeri.
Bueno, escolteu-me, moltes gràcies per haver estat avui aquí, en aquest dia especial, que pel barcelonisme, per tots aquells que no puguin entendre, avui ahir va anunciar el seu adeu un dels grans de la història de l'esport. De l'esport i, evidentment, del futbol. Jordi Bosch, Santi Segurola, Joan Maria Pou, Joan Jopallàs, Fermí Puig. Tampoc te vaig gaire lluny, Fermí Puig. Que, per cert, moment.
Què és això?
Què és això del Pilar de Nou avui que ens faràs? Em pots explicar, sí. Sisplau, explicant més, eh?
Jo sóc un boig dels castells. I tifo, però d'una manera, pels castellers de Vilafranca de fa molt temps. En el restaurant tenim un bon equilibri perquè el meu soci i metre és de la Vella de Valls, saps que veritat?
Ui, hòstia, que divertit.
Sí. I, per tant, la proesa de la que vaig posar ser testimoni aquest dia de Tots Sants, la proesa d'aquest Pilar de Nou és una cosa que a mi em va emocionar, com a la majoria de la gent que fins i tot no sent molt avesats, diguem-ne, a veure els castells, se n'adonen que és un dels, si es pot dir així, espectacles que més transmeten els millors valors. Estem parlant de que no es mira d'on vens ni si ets nascut a casa, que pot ser una nena de 6 anys, que és la que finalment té la paraula, que és l'última que arriba al pont de dalt de tot, com pot ser un avi de 60 anys o de 70... Un avi de 60, he dit, no fotis, home, això no. Un avi, pot ser un avi doncs, que estigui a la pinya, gent jove, gent gran, on no es pregunta per les creences més íntimes. Dins d'això, l'exponent més important que hi ha en aquests moments i de fa anys és són els castellers de Vilafranca. El que jo vaig tenir l'ocasió de veure és formidable. I aquest plat...
Perdona, que van donar... Sí. Què va passar diumenge? Explica, home.
Diumenge res.
No van donar...
dia de Tots Sants.
El dia de Tots Sants, perdó. Ai, el dia de Tots Sants van...
Em van fer soci d'honor, sí. Això és una cosa que agrairé sempre. D'una manera merescuda, però que em va donar el privilegi d'assistir a una diada històrica de gallina de piel. Jo ploro com un nen petit amb aquestes coses, ho haig de reconèixer. I va ser un espectacle realment extraordinari. És un castellàs, és una cosa bestial, m'entens? Aleshores vaig pensar que una manera de parlar-ne i una manera de retre homenatge als castellers de Vilafranca era fent un plat amb la línia de la pilota a l'olla molt senzill, que explicaré d'aquí una estona. Molt. Però que bàsicament té... n'hi diuen els verds, en els de Vilafranca. Per tant, els tiros van per allà. És a dir, és un plat de verds.
Va, hauries d'intentar fer un Pilar de Nou mandonguilles. Només tu podries fer un Pilar de Nou mandonguilles al restaurant del Fermí. Només ell pot fer
una cosa. Recordeu que hi ha un pastís...
Pots posar la pilota sota, no?
Un pastís francès, que és fet a base de lioneses enganxades amb carmel. París-Brest no. També es fan patassú. Però això són com unes lioneres que es van enganxant i fan com una piràmide.
Doncs si fas el castell de mandonguilles el descarregarem.
Ràpid, eh? Però ràpid, amb una punxada...
Bravo.
10 i 22 minuts. Bueno, mira, acabem de bon humor, acabem amb alegria, dient que ha obert el trànsit aeri de l'aeroport del Prat, sí, però clar, ara ve la cua de sortida...
Els eslots i tot.
I la cua de tornada. Són les 10 i 23 minuts. Bueno,
bon dia, eh?
Fes-ho bé,
vagi bé.
Fins ara. Ara tornem, un segon.
El nostre Nadal, el tió...
El menjador.
El caganer.
El pessebre.
Les neules...
Sucades dins del cava.
Uns arrupes, noi. I per Cap d'Any?
Per Cap d'Any, la grossa, la que sempre, sempre, sempre cau a casa.
31 de desembre, sorteig de la grossa de Cap d'Any. Guanya 200.000 euros i molts premis més.
Loteries de Catalunya, és la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat.
I com ho faig amb la calefacció aquest hivern? Perquè això que a casa meva sembli el Pol Nord no ho acabo de veure.
BBVA presenta el seu pla estalvi energètic amb acompanyament expert, gestió de subvencions, finançament i consells a l'app. Calcula el teu estalvi a bbva.es. BBVA, creant oportunitats.
Com puc estalviar en llum?
I en gas?
Surt a compte posar plaques solars?
Presentem Preguntes Freqüents sobre Energia, un contingut de Naturgy en el que Samantha Villar entrevista experts independents a la recerca de respostes clares sobre energia. Perquè per ajudar-te a decidir millor, ens hem d'explicar millor. Troba-la al canal de YouTube de Naturgy.
Aquí ve el Toni en la modalitat, aquesta caixa de 200 volums d'història universal, ja la baixo jo, silenci, flexiona els genolls, mans en posició, es disposa a aixecar i... Tenim hèrnia discal, atenció! No, en aquest moment, quina assegurança de salut triaries? Tria Mafre, l'asseguradora de més confiança a Espanya, també en salut. El teu metge sempre disponible al mòbil. Mafre.
Un
bon motiu per comprar la sirena és que et retornin fins a 20 euros de les teves compres de marisc amb vals de descompte amb els Orange Days. Només fins al 20 de novembre.
En el mundo hay dos tipos de personas. Están esas que dicen, yo nunca me cambiaría. Y están las que no dudan en probar cosas nuevas. Esas de, venga, ¿por qué no? En Samsung somos como estas. Pásate al Galaxy Z Flip 4 y llévate una Smart TV 4K de 55 pulgadas de regalo. Consulta condiciones en samsung.com.
A Xocolata Xolón elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Xolón, la xocolata, xocolata.
El perquè de tot plegat.
Mira, hi ha una cosa, de 25 minuts, hem d'acabar ràpid, perquè estem aquí amb els tres habituals ara, amb la Glòria Serra, amb l'Ernest Folgui i amb en Jordi Bosch, després d'aquesta tertúlia simpàtica, que diria el Fermí Puig. Però
és interessant, interessant, també coses interessants.
Hi ha una història de la que vull parlar, que és això que està passant a l'aeroport del Prat. Aquest matí deia, abans de saber-ho del coet xinès, perquè això sí que és un... Això sí que no pot fer-hi res.
Són dos elementos.
No, però Boeing estava en una vaga... Quan dic... No és que sigui una vaga salvatge, és que tu... O sigui, el que està passant amb les companyies aèries, amb la gent que viatja, el desemparament de la gent. Em consta que hi havia avui unes persones que havien de viatjar a Londres i que, sort que ahir, van entrar a la nit a la web perquè van veure que el seu vol de Vueling cap a Londres havia estat cancel·lat.
Ja. Yeah. Si no se n'assabenten a l'aeroport.
No hi ha cap mail, no hi ha cap mail. No hi ha... I la gent que s'assabenta a l'aeroport.
No, moltíssim. Esclar,
això és escandalós. Hi ha una mena de...
És a dir, hi ha impunitat perquè no té conseqüències. És que aquest és el gran problema. Hi ha una legislació que són, diguéssim, estatals, Espanya té la seva, França... Llavors hi ha una legislació europea que s'ha anat endurint per intentar evitar els overbookings, el vendre més bitllets que places hi ha a l'avió, eh? Sí. Que això ja, només explicar-ho, t'esclata el cap, diguéssim, eh? Però tant li fa. Hi ha una impunitat terrorífica amb el tema de les companyies. Molt rarament la gent denuncia, primer perquè denunciar acostuma a ser pesat i engorrós, no hi ha bons serveis de denúncia que tu puguis anar a l'administració i dir, escolti'm, els fets són els fets, m'ha passat això, jo tenia un vol, van vendre més tiquets. Això són faves comptades. Això no funciona, l'administració no s'hi posa, ni l'estatal ni l'europea, i després surt a compte pagar les multes. Aquesta és la barrera. Surt a compte pagar les multes a les companyies aèries. Si això arriba al capdavall, que triga una barbaritat, només un 2%, un 5%, surt a compte. O sigui, t'ha sortit a compte pagar aquella multa versus el que hauries d'haver fet per evitar-ho abans, no? Que és indemnitzar, canviar el vol o agafar un altre avió, etc. Surt a compte. Mentre aquesta barrera no es creui, el maltracte, perquè la paraula és maltracte, t'ho diu una persona que viatja molt. Quan és molt, és molt. Jo viatjo 10-11 mesos l'any cada setmana. Ja últimament ho fem tot amb tren per evitar això. El maltracte, sobretot el maltracte de que perds un trípode, de que perds, estic parlant de treball professional, eh? I la companyia, home, ja ho trobarem. No, ja ho trobarem, no. A banda d'aquest trípode val una fortuna, és que el necessitem. Impunitat. Jo crec... Es cancela el vol, impunitat.
Jo crec que és...
Mentre sigui barato, maltractar el teu client,
jo crec que
seguirà passant.
Deu ser l'únic sector del món mundial en què es fa moving al client. Sí, el client molesta i el client se l'ha de maltractar. Per què? Perquè, com tu dius molt bé, Glòria, no hi ha incentius per tractar-lo bé, diguem, no? I la segona cosa que està passant, també, amb la reflexió que feia Jordi del que està passant avui a l'aeroport del Prat, de com hem sortit de la pandèmia, de què ha estat viatjar aquests anys, que està començant a quallar la idea que viatjar és un malson. És a dir,
que no saps ni quan sortiràs ni quan
no, arribarà. I que viatjarà... Què està passant? Doncs que viatjarà la gent que realment ho necessita, que hi ha molta gent que ho necessita, per raons mèdiques, per raons de laborals, per raons personals, perquè tens família a no sé on, però vull dir que estan posant molt difícil viatjar per raons, diguem, d'oci. Va dir, bueno, aquest cap de setmana...
Sobretot allò, ponts, allò Setmana passava, Santa, Nadal...
Aquest cap de setmana, mira, me n'aniré a Venècia per 29 euros. Jo crec que això s'està acabant. S'està acabant perquè, primera, perquè ja no val 29 euros, perquè ja no és possible, segurament està bé que sigui així, perquè era
això potser ens hauríem d'alegrar,
Perquè era insostenible, perquè era insostenible, però també perquè veient coses com la d'avui, dius, escolta...
També voldria fer un afegitó. Una bona part del per què valia 29 euros viatjar a Venècia un cap de setmana era perquè els sous dels treballadors i les seves condicions laborals no eren les que havien de ser, també ho vull dir.
Com s'està demostrant ara.
És a dir, hi havia una part de maltracte també, no només al client, sinó de maltracte al treballador.
Jordi Bosch.
Home, a veure, aquí hi ha una suma de factors, és a dir, hi ha tot el que heu posat sobre la taula, primer, que té a veure de la relació amb els usuaris, però després hi ha uns problemes intrínsecs importants després de la pandèmia amb tota la reanudació de la normalitat. En què ha arribat una normalitat... Mira, deixa'm fer un equivalent. Aquest any, a la Costa Brava, que el juliol i agost els restaurants no tanquen cap dia... han hagut de tancar perquè, com que no tenen prou personal, havien de jugar amb els dies de festa i amb les hores. Això no havia passat mai. Allà Frank, un restaurant de primera... Ho dic a Frank perquè conec a Frank. No tancava un dia d'entre la setmana per donar festa a la gent perquè podia organitzar-se. Aquesta situació en el trànsit aeri, s'ha multiplicat perquè hi ha uns elements de seguretat, els mateixos elements de seguretat que han fet que es tanqui unes estones el trànsit aeri, perquè probablement doncs, els protocols diuen que si passa un tros de coet, no sé on, s'ha de fer així, i ja ho han fet, i si s'ha de fer així, es fa. Ara, vull dir que hi ha uns elements que han fet que l'aturada ha fet que el ritme no s'hagi agafat de la mateixa manera. Problemes laborals, com estàveu apuntant ara, a situacions de menys contractació. Això al Regne Unit és un tema gravíssim. Tu no trobes avions de Londres a Manchester, has d'agafar el tren. No en trobes d'avions perquè no n'hi ha, no estan plens, es fan servir per enllaços, perquè no han pogut reanudar l'activitat que tenien abans. El sistema de preus ha canviat, les dificultats pels passatgers a pensar ha canviat. És a dir, tota la reanudació i el tema del cost energètic, etc, etc. És a dir, és un negoci que la interrupció li ha sentat molt malament. I probablement no hi ha una sola raó, n'hi ha 10. I ho estem patint els usuaris. Jo cada cop agafo més el tren. Jo he agafat molt avió, jo he agafat molts avions. Però de Madrid a Barcelona ara ja no dubto gaire. No, si agafo Pont Aeri és perquè és imprescindible, perquè després he de tenir el cotxe per anar a un lloc o l'altre. Però ara és que no dubto d'agafar el tren, que pot tenir algun problema, però té una magnitud molt diferent de complicació. I per tant, diríem que el fet de que segueixi havent una altíssima demanda no està sent compensada per una oferta a l'alçada per problemes intrínsecs d'un negoci que, a més, no és un negoci clar i segur, perquè com pots repercutir els preus de tot el combustible, una sèrie de coses que ho fan en aquests moments molt complexes. És a dir, jo crec que aquest món està visquent una situació molt difícil en què, a més, els poders públics tenen una pressió de la societat per a no afavorir el trànsit aeri, sinó buscar alternatives.
Són les 33 minuts. Anem al moment a l'aeroport del Prat, perquè, esclar, ara hi ha l'altra història, que ja no només a les cancel·lacions que sabien que hi ha hagut avui de Vueling, sinó que ara hi ha una altra història, que és la cua que es fa de sortida i d'arribades, amb la qual cosa vol dir que això tindrà un efecte dòmino amb la voluntat que tindrà la gent de voler marxar, i suposo que haver-hi cues per un merder.
Un divendres, que és un divendres de tornada de gent que està treballant, que treballa a Madrid o no sé què, i torna, i gent que marxa de cap de setmana...
Sí. Bé, Josep Ferrer, com està l'aeroport del Prat a aquesta hora del matí, a les 10:34?
Doncs podem dir, Jordi, que a les 10:20 ja s'ha reobert el trànsit, per tant, ja entren i surten avions. Val a dir que s'ha viscut una situació força tranquil·la perquè les companyies no han deixat de facturar equipatges, per tant, la gent ha pogut accedir a la zona d'embarcament i suposem que s'ha acumulat molta gent a la zona que s'anomena la zona aire, la zona que està la gent per poder embarcar. A les 10:20 ja s'ha reobert el trànsit, ja hauria estat tancat totalment l'espai aeri entre les 10 i entre les 9:38 i les 10:20 del matí. Val a dir que algunes persones s'han apropat a nosaltres, ens han ensenyat la notícia preguntant-nos si això era cert. Es veig, pensaven que era una notícia falsa, que un coet doncs obligués a tancar l'aeroport de Barcelona. I cap a les 10:10 han penjat un cartell que encara es pot veure en els panells d'informació on diu, com a conseqüència de les restriccions de trànsit aeri degudes a l'entrada de l'objecte C75B, es poden produir retards, si us plau, consulteu. Però no s'especifica que és un coet, per tant, la gent llegeix això i es queda igual, no saben ben bé el per què hi ha restriccions de l'espai aeri.
Com es diu, perdona?
Aquí posa, seria el coet, no? Però aquí posa la informació que pot llegir la gent, que estic llegint sí. Jo ara textualment, està en tres idiomes, català, castellà i anglès, diu, com a conseqüència de les restriccions de trànsit aeri degudes a la reentrada de l'objecte CZ-5B. Es poden produir retards...
CZ-5B. Una mica R2-D2. R2-D2.
És el que he pensat jo, Jordi.
Transporters. La gent s'està imaginant...
Què és això?
Sensacional, eh? Bravo.
I deixeu-me, si em permeteu... Sí, Jordi, deixem-me, si em permeteu, que amb tot això que explicava dels vols, a mi em sembla que ho he explicat al llarg del programa, aquelles persones que avui han arribat a la terminal, ningú els havia avisat, i quan han anat a facturar els han dit no, si vostè havia sortit el dia abans, perquè a vostè se li havia canviat el vol pel dia abans. I llavors, clar, aquí imagineu-vos ja, i això ho hem explicat, ens han trobat diversos casos de persones que la companyia, segons la companyia, els havien avisat, però ells no en tenien constància.
Jo no vull dir una cosa, això, avui hi ha una vaga.
Els tres problemes.
Avui hi ha una vaga. I s'ha anul·lat un avions perquè hi havia vaga això. Això que expliquen, a mi m'ha passat. D'arribar a l'aeroport amb el meu bitlletet i dir-me, no, és que aquest vol no existeix. I jo dic, perdoni, jo tinc aquí una targeta d'embarcament. No, s'ha anul·lat, sí. I anar a parlar amb la companyia i dir-te, sí, no, el va anul·lar ahir aquest vol. Això un dia normal, eh? No, no hi havia vaga, no hi havia coets xinesos, no hi havia res. I, bueno, dintre d'aquest caos, intentar tornar a reprogramar un viatge del qual depèn la feina de moltes persones, perquè, clar, aquí no només estem parlant d'oci, encara que fos oci és el mateix, té la mateixa importància. I tu penses, escolta'm, si jo quan vaig fer el check-in i quan em van donar el bitllet ja hi havia el meu telèfon, el meu correu electrònic i el Samsung Corda i fins i tot la meva adreça, per què no he rebut una carta, un burofax, un mail, una trucada?
Clar.
Un SMS, un WhatsApp, el que sigui.
Però la pregunta és per què no hi ha aquest protocol com un sistema que sigui obligatori legalment. O sigui,
però si és que ho pot fer la màquina, sí, sí, sí. Ernest. El problema és que això ho pot fer una màquina. No cal ni posar una persona que ho faci.
Per què no és obligatori legalment haver de fer això?
Però tu creus que hem de fer obligatori legalment una obvietat?
No, bueno, sí.
Que és, jo no arribo a una reunió, jo truco i dic, escolti'm, perdoneu, no puc arribar.
Insisteixo, Glòria, les empreses i les persones, però les empreses tenen uns estàndards que han de complir, uns protocols en tota mena de sectors. Escolta,
que després t'envien mails dient qualifiqui el nostre servei, que ja s'ha de caure els pantalons per terra.
Tu saps tot el que ha de fer algú que té un restaurant, per exemple? O sigui, tots els estàndards que ha de complir, doncs, quan arribes a les companyies aèries, tot això, es passa per... De fet, com tu deies abans, és l'únic sector del món on es pot perpetrar la idea de vendre més entrades de places que
tu vegis que van al teatre i et diuen en lloc de 800 entrades en venem 200.
I quan estàs a l'entrada et diuen no pot entrar.
S'ha suspès la funció.
Acabem de tocar un dels tres temes que per mi són bàsics amb el tema de com surt d'aquest ensurt el trànsit aeri, perquè té un ensurt. Que un és que en el món de la digitalització, com el que estem vivint, acabeu de dir-lo dels restaurants, de les entrades als restaurants, en aquests moments hi ha un gran debat de com han de gestionar les reserves per web, les reserves telefòniques,
correcte,
quin percentatge ha de tenir, com han d'actuar, com han de confirmar-se. És a dir, és una experiència integrada. I, per tant, un dels grans fracassos és que en plena digitalització no ha sabut integrar bé el trànsit aeri l'experiència amb l'usuari. L'experiència, vull dir, la seva vida des de que contracta un vol fins que ha arribat al lloc d'arribada o té una maleta, se li ha de portar la maleta, o té contractat també, que sé jo, el metro, etc. Tota aquesta experiència integrada és un gran repte, perquè avui és un fracàs, com s'està veient i com explica la Glòria amb els seus drames d'alguns viatges. La segona és tot el tema energètic, que no saben com agafar-ho, perquè, evidentment, a les empreses, en aquests moments, hi ha una gent que, jo l'altre vaig preguntar, què fa? Diu, no, t'està mirant l'empremta, el teu rastre. És a dir, quan tu viatges et van comptant quant gastes de carboni, tot això. I és a dir, i el tercer és que és un sector que té una complexitat financera tremenda. Neixen i moren cada 10 anys companyies aèries. Hi ha com un reciclatge de tot això. És a dir, que i això porta també aquesta enorme conflictivitat laboral. I per segur, jo abans feia un exemple una mica absurd de portar aquí, que és que hi ha sectors que s'han trobat amb coses que no havien vist mai, com l'hostaleria, de no trobar gent per treballar. I doncs aquí hi ha hagut un tema, i és que ha marxat tanta gent durant el confinament que en aquests moments, per aquesta complexitat financera, no estan tenint ni els acords salarials, ni els acords laborals, ni la suficient gent, i no s'hi posen perquè la seva complexitat financera és molt elevada. Són tres reptes que ha de resoldre el trànsit aeri si no veiem que comencin a, si no volem que comencin a caure companyies i els estats se n'hagin de començar a fer càrrec.
Mm-hmm. Aviam, deixa'm dir alguna cosa ja per acabar. Jo. Que és que... Mira, el Pere Mas m'envia que, en canvi, l'altre dia va patir un retard de 40 minuts amb l'AVE, diu, cosa habitual amb un vol normal, i al cap de dos dies Renfe ja l'havia tornat dels diners.
Sí, això és veritat.
Que això està.
Va molt ràpid a tornar.
Per cert, que l'Audiència de Barcelona ha reobert la causa contra l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, en què se l'investigava per un presumpte delicte de prevaricació en la concessió de subvencions municipals a entitats afins.
Deu ser la quarta vegada que es reobre aquest cas, sí. Si no vaig errada.
La causa es va arxivar en primera instància, però ara, arran del recurs que ha posat l'entitat denunciant, s'ha reobert per fer les diligències d'investigació que
l'entitat denunciant és aquesta empresa estranya que comparteix web amb una companyia d'aigua?
Sí, 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 senyora.
Sí, 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 sí.
Tot això és bastant sospitós, per cert.
Bueno, escolta'm, són les 10:41 minuts.
Jo que avui pensava...
Sí.
Perdona, eh?
Sí, perdona.
Disculpa'm. Pensava, com que ha passat tot lo d'en Piqué, avui, ho deia, avui fa 100 anys que es va descobrir la tomba d'en Tutankamon.
Sí?
Carai!
Que s'ha descobrir, però ja hi era abans, eh? És a dir, que això dels descobriments d'arqueologia està bé, vull dir, aquells senyors ja fa 3.000 anys que hi eren allà dins.
El descobriment d'Amèrica, no? Que ja hi era.
Llavors, exacte. Però avui fa 100 anys, avui em fa 100 anys. I jo, que sóc un gran aficionat a aquesta història, doncs em recomano a la gent que se'n vagin al Museu Egipci de Barcelona.
I és una meravella, que és una meravella.
Sí, que és una meravella i que té, a més, un tractament especial per lo de l'aniversari de Tutankamon, no?
Són les 10:42 minuts, un moment que hem de, d'aquí uns moments hem de posar la centrifugadora en marxa.
Bé. Caigut. Intoxicada. Deprimit, amputat, estressada, sobrecarregat, cremada. A Catalunya cada dia es produeixen centenars d'accidents de treball i encara hi ha persones que moren a la feina. Molts d'aquests accidents es poden prevenir. Contra la sinistralitat laboral, preparades, previngudes, segures. A la feina, cap risc. Generalitat de Catalunya.
Protegeix casa teva amb l'alarma de Movistar Prosegur, que en cas d'accident t'avisen abans de 29 segons i truquen per tu a la policia. I en cas d'emergència podràs comptar amb el servei del vigilant Acuda. Aconsegueix-la per 9,90 euros al mes durant 4 mesos, contractant-la fins al 15 de novembre. Informa-te'n a les botigues Movistar o al 900-200-730.
Com menys et costa aquest gest, menys li costa al planeta. Amb Aquària, l'aerotèrmia de Panasonic, estalvies en calefacció, aigua calenta i refrigeració. I li estalvies al planeta. Ara, amb servei de manteniment anual. Aquària de Panasonic. La teva llar estalvia. El planeta, també.
La cultura et toca. El cine et toca. El teatre et toca. L'òpera et toca. Et toca un cor, un quartet de corda, un solo de piano. Et toca l'art, des del Guernica fins a les Menines de Velázquez. Et toca un vers en decasíl·lab, la generació del 27, una escultura, unes ruïnes romanes.
I aquest 5 de novembre et pot tocar molt més. Sorteig de la Cultura de Loteria Nacional, amb 105 milions d'euros en premis. Loteries ens recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
A bon preu i esclat, l'estalvi és marca de la casa. Ara i fins al 7 de novembre, aprofita aquest lot estalvi. Bossa de patates Lay's, pack de 3 llaunes de tonyina rianxeira, olives farcides d'anxova Serpis gran selecció i una ampolla de vermut negre Miró per només 7,95 euros. T'estalvies 6,73 euros. A bon preu i esclat, l'estalvi és marca de la casa.
En 20 segons en tinc prou per explicar-te que el tros de creuer Symphony of the Seas de Royal Caribbean torna amb sortides des de Barcelona des de l'abril fins a l'octubre del 2023. A més, amb un 30% de descompte i els nens gratis.
Però vaja, si em dones una estoneta més, no paro! És que és un espectacle! Descobreixo a Nautalia Viatges!
Les voltes donen molta vida, fins i tot quan has tornat.
Quan vagis a comprar mobles, tingues en compte les 4 Bs. Bo, no! Bonic, no! Barat, no! I boom! Mobles Boom. Especialistes en mobles juvenils, matalassos, sofàs i dormitoris i, com sempre, el millor preu, de ben segur. Troba'ns a la teva botiga més propera o entra al web mueblesboom.com.
Diuen que darrere d'un gran pot de l'Eurojackpot hi ha un gran milionari.
Això, i darrere d'un gran milionari?
Doncs què vols que hi hagi? Un...
Ara l'Eurojackpot, el megasorteig europeu de l'11, és més milionari que mai. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari pels segles dels segles.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
RAC 1. Si vibres amb un gol a Cornellà al Prat o amb les celebracions a Montjuïc, el teu cor és Perico i el teu lloc, Dazón. Gaudeix del proper partit del Reial Club Deportiu Espanyol i de tots els esports que vols, on vulguis i quan vulguis. Pericos, benvinguts. Subscriu-te a Dazón.com.
Del 4 al 6 de novembre torna a Palau Solità i Plegamans la mostra de cinema infantil Va de la Boca.
T'esperem al Teatre de la Vila amb més de 40 pel·lícules d'arreu del món i tallers de light painting, stop motion i de doblatge per a nens i nenes de 2 a 12 anys.
Entrada gratuïta. Reserva la teva butaca a palauplegamans.cat/Va de la Boca.
Organitza Ajuntament de Palau Solità i Plegamans.
Reales Seguros presenta Ghost, el musical. Últimes setmanes per enamorar-te d'aquesta història oscaritzada al Teatre Tívoli de Barcelona. Reviu les seves mítiques cançons amb Bustamante i Ricky Merino. Compra ja les entrades a musicalghost.com i a grupbalana.com.
Estàs pensant en decorar el teu pis? Necessites cortines noves? Entapissar el sofà? Canviar les catifes? O trobar un paper ben especial? Vine a la Mallorquina, a la Diagonal 506, i descobreix la nova secció de cortines i decoració. T'ajudarem en el teu projecte fet a mida i personalitzat. I et farem un descompte especial d'inauguració. Ja ho saps, Cortines la Mallorquina, a la Diagonal 506 de Barcelona.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Aquesta tardor, gaudeix d'experiències i activitats úniques al voltant del vi a la Ruta del Vi de Lleida. Esmorza entre vinyes, visita cellers, tasten els vins i marida'ls amb la millor gastronomia lleidatana. Informa-te'n a rutadelvidelleida.cat.
Amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, la Denominació d'Origen Costers del Segre i Wine in Moderation.
Fa 2 anys, el nostre món es va buidar. I avui els plats de moltes famílies segueixen buits.
Per això aquest any tornem a omplir-nos.
Els dies 25 i 26 de novembre...
Suma't a voluntariat.
Omplim les caixes de solidaritat. Omplim el banc dels aliments. Registra't a granrecapta.com.
Ajudar a omplir.
Tens un patinet elèctric o algun altre vehicle de mobilitat personal? Recorda que per utilitzar-los cal tenir més de 16 anys. És obligatori dur casc. Només pot anar-hi una persona i cal circular per carrils bici, calçades amb límit de 30 km per hora o inferior i zones autoritzades. Respecta la normativa. Informa't a paeria.cat.
La FACT.
Factoria Cultural de Terrassa estrena el 12 i 13 de novembre Carmen Suite, d'Alberto Alonso amb Sergio Bernal, Giada Rossi i Cristo Vivancos, amb la música en directe de l'Orquestra Simfònica del Vallès. Gaudeix d'aquest espectacle de la 39a temporada BBVA de dansa de la Fact Cultural. Entrades a lafactcultural.cat.
El perquè de tot plegat.
11 minuts i les 11 en punt del matí. Anem acabant, però abans anem a obrir la centrifugadora. Sí, està esperant aquí el Xavi Puig, a qui li vull preguntar abans que res. Xavi Puig, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Ell on és? Perquè no el veiem mai.
No.
La gent de la ràdio...
Ell està sota
no, és que si no el veiem, els oients que sapigueu que jo no el veig.
Està com el dolent de l'inspector Gadget, jo, Glòria. Vull dir que mai sabràs on
soc. El gat d'Angora.
Escolta'm, Xavi Puig. Una pregunta. Estima Nieto, treu la música un moment. Abans de la centrifugadora.
A veure.
Puc saber la teva opinió del tema del Gerard Piqué, sisplau? Perquè no, la vull sentir, em fa molta il·lusió sentir-la. I ara, això és seriós. Xavi.
Bueno, com una mica, com sempre, ha fet el que ell ha volgut i quan ha volgut, no? Que a ell ningú no li marca els temps, ni li diu quan ha de plegar, ni com ha de plegar, sinó que és ell el que decideix quan ha de plegar. Segurament el club hauria volgut que plegués el mes de juny i per això hi ha aquella trobada de Xavi on li deixa clar que no compta amb ell i allà espera que Piqué digui doncs, que plega i en comptes de dir això diu tot el contrari, que ja veuràs que acabarà sent titular. I ho diu quan ell vol. A més, és que a més té els nassos de... Fan un sopar i els té tots allà reunits i l'endemà fot un vídeo on la majoria, no tots, que alguns sí que ho sabien, la majoria se n'assabenta allà que un tio que han tingut assegut a la taula fa 12 hores, com aquell que diu, els hi està dient a través d'un vídeo que plega el dissabte. Entra al Camp Nou... De matinada, pràcticament aquell mateix dia del sopar per acabar de gravar unes escenes i la majoria de directius del club no sabien que aquest tio plegava i està entrant a l'estadi, no, del Barça a gravar aquest últim vídeo. És a dir, que fins a l'últim moment ell ho ha fet com ha volgut i com li ha sortit dels nassos. I espero doncs, que demà el Camp Nou sigui una festa, que l'acomiadi com Déu mana, que la gent li pot agradar més o menys certes actituds, però que el nivell esportiu, el rendiment, com un dels millors centrals de la història del Barça, això no li pot treure absolutament ningú.
Deixa'm afegir una última dada, que sembla que com si tanqués el cercle. Quines casualitats té la punyetera vida, que abans dèiem... Ostres, el món està ple de casualitats. La que ens descobria en Jordi Bosch fa una estona, dient que, efectivament, ara recordava aquell dia que amb el Fermí Puig i amb en Jordi Bosch vam anar tots tres junts a l'estadi del Barça en el debut de Pep Guardiola, sí, amb el Barça 4, avui serà Cracòvia 0, i que, efectivament, després vam anar a sopar, que això, que això no falla mai, i després d'aquell partit i el canvi, i que, a més, el Pep li va fotre bronca, com perquè no sortia i que no hi havia manera, he de dir que hi ha una cosa que passa avui que és molt curiosa. Avui hi ha al Camp Nou la fotografia oficial de la temporada.
Ostres,
fixa't.
La fotografia oficial de la temporada, que evidentment Gerard Piqué hi serà.
Ja,
evidentment Gerard Piqué hi serà.
Això vol dir que Gerard Piqué ho sabia. Gerard Piqué està convocat a aquesta fotografia des de fa dies, no entenc.
És una foto, perquè ens entenguem, és una foto esportivament pòstuma. Saps, de Gerard Piqué? Perquè, esclar, però això, quines casualitats...
A veure, és que, clar, tu has de mirar el calendari. El calendari cap enrere i cap endavant. Cap endarrere vol dir en el moment en què era això... A veure, jo no tinc cap mena de dubte que si hi ha dues persones que han parlat d'això són en Gerard Piqué i el president Laporta a les últimes hores.
Segur.
Els últims dies. No en tinc cap dubte.
Segur.
O sigui, posaria la mà al foc.
Segur.
No posaria la mà al foc perquè hagi parlat amb l'entrenador. Mira el que et dic.
Això de posaria la mà al foc. Jo crec que potser segurament sí, però amb Joan Laporta...
Bueno, d'una manera extensa.
Sí.
A partir d'aquí, tu mira el calendari cap endavant. Ve el Mundial. O ho fas ara, o ho fas el 30 de desembre, quan torna... És a dir, si ho has de fer, diríem, de manera immediata.
Que és un partit contra l'Espanyol, que jo crec que tampoc segurament per la línia d'aquesta gadubta en Xavi no hagués jugat. Amb la qual cosa...
Clar, llavors, també hi ha un calendari. Maco, hi ha un calendari.
La gran rivalitat
contra l'Espanyol. Imagina que juguessin fora aquest dissabte. Doncs el calendari hauria estat un altre.
També et dic que no sé si... És a dir, probablement no acaba dissabte. Jo crec que contra Osasuna, jo crec que no sé si viatjarà a Pamplona, però no m'estranyaria.
Bueno, en fi...
Veurem.
Tema menòria.
Veurem, efectivament. Xavi Puig, palante?
Palante. Som-hi.
Xavi Puig existeix?
Sí, efectivament.
Sí, home, això
encara
sí.
Encara que no ho veieu. Ja.
Em podeu tocar, algun dia ja vindré perquè em toqueu, si voleu.
Home.
Bueno, no. Quin món, hi ha gent per tot, Glòria.
Sí, no. No trobaria
ja
millor
jo.
Frase.
Quin món, Basté, últimament. Mor la reina d'Anglaterra, Messi ja fa més d'un any que no hi és, Serrat es retira aquest desembre, l'Anna Blanco deixa el telediario i ara va i el Piqué també ho deixa. En canvi, Biden, que no sap ni qui ni on és, continua sent president dels Estats Units i Francesc de Dalmases continua sent diputat. I Karate Kid avui ha fet 61 anys.
Sí?
Realment, això és depriment.
Sí, sí, sí.
El món al revés. De Piqué ha quedat tot dit a la tertúlia d'avui, un cop més ha fet el que ha volut, com dèiem, quan li ha sortit d'allà, i els timings del club o de qui sigui, ja que ha estat una setmana de castell, diríem que se'ls ha passat pel folre i les manilles.
Ja em coneixeu. Tard o d'hora, tornaré.
Perquè aquesta setmana ha estat marcada pel castell mai vist dels castellers de Vilafranca. Ara en parlàvem amb el Fermí Puig, molt bo això de descarregar el Pilar de Mandonguilles, Ernest, jo m'hi apunto quan vulguis. Com dèiem, ha estat protagonista un Pilar de nou amb folre, manilles i puntals, carregat aquest dimarts a la plaça de la Vila de Vilafranca, i tot gràcies a qui?
Per cert, una cosa, només una cosa. A un tertulià de RAC1, que coneixeu, que es diu José Manuel Silva.
Sí.
Ahir era un dels que aguantava la pinya.
Oh, sí.
Doncs ja està. Sintetes, no hi paraíso, deien, i sense Silva no hi ha Pilar de nou amb folre, manilles i puntals. Com diria Piqué, Silva...
Contigo empezó todo!
Exacte. Gràcies, Josep Manel, gràcies. Anem a carregar un castell ràpid. Nosaltres també, la centrifugadora, un de gamma extra, no ens hi posem per poc, un dels grossos, un 3 de 10 amb folre i manilles, una mica de gralla, si us plau. Home, el guaca-guaca potser no, eh? No he trobat cap altre so de gralla. En fi, va, som-hi. A la pinya, jo hi posaria allà treballant, a banda del Silva, si vol venir, Anton Losada i Joan López Alegre.
Ah, m'heu de deixar parlar.
Provocar sí, mentir no.
Claro. Yo no miento, ¿vale? Yo doy información que en todo caso a ti te disgusta,
no,
porque a lo mejor
no,
te parece
no,
bien que todo
no,
el mundo
no,
te dé siempre la
no,
razón,
no,
pero
no,
precisamente la tertulia es discrepa.
No.
Clarament, directes a la pinya i potser a les pinyes. El folre, Toni García Ramón, i el seu nou llibre, No estoy de cine.
Hi ha un poeta libanès del segle XIX que es diu Khalil Gibran, que deia que tots hauríem de tenir una espècie de cofre, no on guardem coses que només són nostres.
Amb tot el respecte que tinc, Toni, que és molt, això ho pot dir un poeta libanès, la meva mare o el taxista que està esperant ara un nou client aquí a Francesc Macià. Continuem a les manilles, no em diguis per què, i posaria el rei emèrit. Com era, Basté, el nom amb el que es presentava el rei a la Corina quan la trucava? A veure, escoltem-ho.
I que va començar a trucar-la sota el nom de senyor Summer, que és l'acrònic de su M de majestat E el rei, és a dir, S-U-M de majestat E de E del rei, que és senyor Summer, Sumer.
Sumer, sí. I el David Summers i el Sumer rei emèrit. Continuem cap amunt amb el castell.
Adiós, papá, adiós, papá, consíguenos un poco.
Si anem pujant cap a aquest castell, el setè pis seria Coque Malla, sense els Ronaldos, que tots no hi caben. Coque, casteller per vocació.
Toda la vida he visto en gente, amigos alrededor, parejas, padres de amigos, gente que no sabe qué hacer con sus vidas, ¿no? Que no sabe lo que quiere hacer. Yo ya con 15 años lo tenía clarísimo, ¿no?
Doncs casteller des dels 15 anys, Coque Malla. Els dosos, Carra i Lejalde.
Estamos muy expectantes, creo que hemos hecho un buen producto y que va a funcionar muy bien. Sí.
Aquesta és l'actitud, Carra, i acompanyant-lo al pis dels dosos, Xavier Melero.
Aquesta és la raó per la qual fins a determinada edat només reps anuncis de Rolex i a partir de determinada edat només rep anuncis de Viagra.
Va, Javier, va, que estàs fet un toro. Com a cotxador, ja anem arribant a dalt de tot, Ramon Rovira.
Et dic un amic que sempre diu una cosa, com piquen a baix, a dalt no hi ha mai ningú.
Sí, sí, a dalt sí, a dalt hi seràs tu, Ramon, sí que hi haurà algú. Tu fent de cotxador i a sobre teu, d'enxaneta, la Chanel.
Hola, molt bon dia, com esteu?
Hola, hola, Chanel, preparada per fer d'enxaneta?
És fort, això, eh?
Sí, que és fort, però esperem que facis l'aleta. Doncs ara sí, eh? Ja el tenim carregat.
Carregat!
Quina alegria, tu.
Aquest 3 de 10 amb folre i manilles de la centrifugadora. I la setmana que ve, més.
Gràcies. Per cert, que, escolta'm, que ara parlarem amb el Fermí de fer un dineret un dia, els del divendres, i que hi feu un i descarregar unes mandonguilles de sí. Nou formes.
Jo posaria una pilota a la base, saps què et dic? Sí. Una pilota a la base, i llavors les mandonguilles dalt. Dona una idea, eh? Dona una idea.
Bueno, si hem d'estar baix dels mandonguilles, tampoc farà res, eh? Cap problema. Si no pugem, ni el carreguem ni el descarreguem, tampoc passarà res, eh? En fi, Xavi, gràcies, eh? Que vagi bé fins dilluns.
Adéu-siau.
Gràcies. Xavi
vine,
Puig,
com
sempre.
Tocat, vine per ser tocat.
Amb la centrifugadora. Ernest Folch, Glòria Serra, Jordi Bosch, moltes gràcies i fins divendres. Que
bon cap de setmana.
Gràcies.
Au revoir. D'aquí uns moments,
què és aquest pilar de nou verd, dels verds de Vilafranca, que farà gastronòmicament el Fermí Puig, que ens ha quedat el gran interrogant. D'aquí a uns moments el Fermí Puig, amb la pilota a l'olla, descobrint aquest pilar de nou plat gastronòmic del gran Fermí Puig al costat de l'Albert Sor.